Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El Teatre Cal Bolet i l'Auditori de Vilafranca continuen apostant per mantenir viva la cultura malgrat les moltes restriccions que imposa la pandèmia i han presentat 24 propostes de música, teatre, clown i dansa per als mesos de febrer a juny. Avui, a l'entrevista, us en fem un tastet amb l'Anabel Rodríguez, tècnica del Servei de Cultura de Vilafranca. Anabel, bon dia.
Bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-nos i de poder presentar activitat cultural.
Sí, molt contents. La veritat és que és un... Bueno, diria que és un luxe, no? Poder presentar coses en viu i espectacle en viu tant al teatre com a l'auditori, no?
Avui volem fer aquest tastet d'aquestes noves propostes que han sortit del forn i que ompliran aquest primer semestre pràcticament de l'any, però justament aquest cap de setmana tanqueu l'anterior semestre amb l'última proposta a càrrec de la Flyhard.
Sí, de fet el 31 hem anat al límit de...
In extremis, eh?
In extremis, el dia 31 tanquem amb Instruccions per enterrar un pare, de la companyia que ja sabeu que és resident a Cal Bolet, la companyia Flyhard, la productora Flyhard. I de fet acabem aquest diumenge, però avui comença la residència. Sabeu que sempre que podem, bueno, la veritat és que gairebé sempre amb la Flyhard el que fan és portar la seva obra que han fet en la seva sala, que sabeu que és una sala molt especial, petitona, i llavors comencen gira i l'adapten a portar-la a la italiana des de Cal Bolet. Els tindrem avui, ja comencem avui, i ahir vam fer la lectura o el comentari de la lectura amb el Club de Lectura del Llegir al Teatre, de la biblioteca, que condueix en Valeri Laguna, molt interessant, amb un dels autors, amb en Jaume Alonso, i de fet el diumenge, després de la funció, tindrem també tertúlia, que serà també conduïda per en Valeri, i comptarem també amb en Jaume Alonso i la Carmen Marfà, que són els dos autors de l'obra. Vull dir que sempre que podem amb Flyhard intentem que hi hagi aquest paquet, no només el que és l'espectacle, sinó que si podem fer algunes coses per saber-ne més, tot i que siguin virtuals, la reunió d'ahir la vam fer, la trobada la vam fer de
online.
Manera virtual, online, sí, ja fa un parell de trobades dels clubs de lectura que les fem així.
Aquests 24 muntatges que avui presentem, que arrenquen la setmana vinent, combinen artistes de casa, del Penedès, amb grans èxits i grans noms del nostre panorama teatral i musical.
Sí, de fet, aquest és una de les línies que tenim, la línia que tenim a Cal Bolet i l'Auditori, ja ho sabeu, però jo diria que en aquesta temporada s'accentua molt més la incorporació de propostes d'àmbit local. S'accentua molt més, per què? Pel moment en què estem, perquè pensem que hem de potenciar molt l'àmbit local i per això tenim diferents propostes d'aquest àmbit. I després ho combinem amb grans propostes, tant a nivell teatral com musical, que són, diríem, mainstream o més comercials, amb cares més conegudes.
Si mirem els números, guanya la música, amb 10 concerts, seguida del teatre, però guanya per golejada la música.
Guanya la música perquè el que és el teatre i la dansa, diguem-ne que és com un pack, no? Fem teatre i dansa, llavors si juntem dansa i teatre, em sembla que més o menys teatre, dansa i clown són 10 i 10 de música. Això sí que... No, i la multidisciplinar, vull dir que... És per això, eh? Quan posem música, música és molt genèric. Si parléssim d'estil, segurament també la podríem dividir, no? I amb teatre, dansa, clown, els ajuntem. De fet, sempre intentem, quan programem, que hi hagi varietat i que hi hagi oportunitat per tothom. Amb la música, clar, té un pes molt important la Camerata Penedès, no? Que és la nostra orquestra resident, i que farà enguany 3 concerts en aquesta temporada, donat també que l'anterior temporada només en va fer un. És que, clar, aquestes coses...
Hem de recuperar.
Sí, estem, de fet...
Encara esteu recuperant.
Aquesta temporada encara estem recuperant assignatures, és terrible això. Vull dir, tindrem Jorn, que és recuperada, tindrem Mixedville, també recuperada, alguna de les propostes de Camerata també ni vam arribar a anunciar-les, però que també són recuperades. Bé, esperem posar-nos al dia ben aviat.
Esteu treballant amb un 50% de l'aforament, tant al Teatre Cal Bolet com a l'Auditori.
Sí.
El públic està responent, està tornant a omplir aquest 50% de la sala?
Ara ens trobem que, a més de la restricció d'aforament, tenim el tema de la restricció municipal. Jo diria que a Vilafranca potser és el que més ens està fent mal, diguem-ne. No tant la restricció a l'aforament, que ja hem comptat que serà així i ja està, ja ho tenim, persona, o sigui, un sí, un no, votar que sí, votar que no. Intentem respectar sempre les mesures, respectem sempre les mesures, i el que intentem és que el públic se senti el més segur possible, que els nostres espais són espais segurs, això està clar, però a més la gent s'hi ha de sentir, i això és el que treballem i procurem. Però clar, aquest confinament municipal ens fa mal. Ens fa mal, no l'acabem d'entendre, tampoc, i més amb les noves notícies que hi ha ara, no? No voldria entrar en
allò de que podries muntar un míting, sí, i podria venir a la comarca.
Podríem fer tertúlies a totes les funcions que fossin un míting i així podria venir tota la comarca.
Però a un concert no poden venir.
Bueno, això és dur, perquè a més ja sabeu que Vilafranca, ho sap tothom, Vilafranca és una capital de comarca i es nodreix molt del públic de la comarca, i de fet el nostre teatre i el nostre auditori, tot i ser municipal, estan sempre oberts al públic de la comarca, i per això treballem no només de la comarca, també de fora de la comarca. Però això és dur. I què ens trobem? Doncs que de vegades ho tenim ple i que aquella setmana hem de fer retorns d'entrades perquè hi ha un confinament municipal. I això no va gaire bé. Sempre estem muntant, desmuntant, retornant, però és el que tenim. I de fet el que ens marquem com a objectiu és poder-ho fer. I, per tant, contentes de poder-ho fer.
Us hem promès un tastet d'aquestes propostes més imminents. Ens fixarem en febrer i març, bàsicament, i després ja tornarà a venir l'Anabel i ens explicarà la resta de temporada. Us estreneu, com dèiem, el proper diumenge 7 de febrer, justament amb l'orquestra resident de l'Auditori, amb la Camerata Penedès.
Uh-huh. De fet, només fa un mes que vam tenir l'últim concert, i que ara se'ns han ajuntat molt, no? Però aquest Imatges és un concert que em fa especial il·lusió, perquè és un concert diferent, tindrem compositors diferents, no direm que és l'orquestra resident de música clàssica, però aquí hi haurà una música, brasilera, Astor Piazzolla, tindrem de solista la Marta Cardona, que ja ens ha acompanyat algunes vegades, tant amb la Camerata com amb l'anterior Orquestra de Cambra de Penedès, que farà de violí solista, i serà un concert que farem això aquest diumenge a les 7 de la tarda. Amb la Camerata també estem incorporant a cada concert un micro obert després del concert, que trobo que és molt interessant, i a més el públic ho agraeix molt i s'hi queda. És curiós, perquè quan vam començar dèiem, aquí es quedarà, es queda molta gent, no? La gent llavors té l'oportunitat aquella de preguntar, no?, sobre el concert o sobre el projecte Camerata en si, no?
Seguim avançant, saltem el 21 de febrer, a Cal Bolet arriba Els Gossos.
Els Gossos, d'en Som Valenté. És una de les obres, diguem-ne, que podíem dir que amb cares conegudes, no?, amb la Mercè Arànaga, amb Joan Negrier, una producció de Sala Trono, i això, que pensem, de fet aquesta ja la tenim a la venda i està anant molt bé la venda, per tant sí que recomanem a la gent que qui vulgui venir, de moment que sigui de Vilafranca per curar-se en salut, doncs que aviat compri l'entrada.
I si no, si més endavant hi han canvis o restriccions, aquests diners tornen, poden venir.
Sí, això que quedi clar, vull dir que el que estem fent nosaltres és que sempre que hi ha alguna restricció d'aquestes estem obligats a fer el retorn d'aquestes entrades, per tant, cap problema. Enviem sempre una notificació quan hi ha això i la resolució del DOC està vigent. Sempre ens esperem a tenir-ho per escrit. Enviem un missatge a totes les persones que han comprat l'entrada d'aquell espectacle i els diem que si són de fora Vilafranca, que ens han de demanar el retorn de l'entrada, i llavors engeguem el procés de devolució, que no és immediat o no és tan ràpid com nosaltres voldríem. Però això ja ho hem explicat altres vegades, som una administració pública, les coses van al ritme de l'administració pública, té una sèrie de processos que hem de fer, que no és posar-nos igual que compres, doncs t'ho retorno, però intentem agilitzar-ho el màxim possible i, de fet, el que sí que fem sempre és tenir una comunicació fluida amb el públic. Vull dir que tenim el correu d'espectacles@vilafranca.cat, que qualsevol que ens fa una pregunta li contestem molt ràpid. I els retorns intentem que siguin el més ràpids possible, sí.
Compreu tranquil·lament, reserveu aquestes entrades perquè hi ha totes les garanties.
I tant.
Seguim avançant. El 5 de març, enmarcat en el Dia Internacional de les Dones, tindrem a la gran Pepa Plana, la Pallassa.
Sí, ens encanta tenir la Pepa. La coneixem de vegades també d'espectacles també familiars, que l'hem tingut alguna vegada. És estupenda. Pel 8 de març hem fet com un pack, que després també en tot cas podem explicar, com un abonament, que inclou aquest espectacle de la companyia Pepa Plana, Veus que no ho veus, que seria aquest espectacle que dèiem de clown. No és un espectacle familiar, això sí que ho volem aclarir. Per nosaltres l'hem programat dintre la programació d'adults perquè creiem i pensem que és un espectacle per adults. Divertit, potent...
I transgressor, no?, com és ella.
Sí, i tant. I després tenim... enllaço ja amb l'altre espectacle que tenim al voltant del 8 de març, que és el concert de Lídia Pujol, que serà el diumenge. Tenim divendres al teatre i diumenge ens anem a la música. Que la Lídia Pujol té aquí, bueno, farà aquest concert que es diu Conversando con Cecilia, és el nou projecte de la Lídia Pujol, que el que ha fet és recuperar cançons de la madrileña Cecilia i donar-li el seu toc personal. A més de que en aquest concert tindrem uns músics que ells sols podrien fer de solistes. A més de la Lídia Pujol, tenim en Dani Espasa, tenim en Pau Figueres, que ens va acompanyar amb el seu projecte individual, en Carlos Monfort, en Marcel Ajats, en Miguel Ángel Cordero. Vull dir que serà un concert que, a més de comptar amb la veu de la Lídia, comptarà amb uns músics excepcionals.
I hi ha un pack per adquirir a bon preu les dues propostes.
Si es compren les dues propostes, és un 50% de descompte. Això és un abonament nou que hem creat en aquesta temporada, perquè què ens passa? Que com que estem fent les vendes un mes anterior només, o sigui, quan per curar-nos en salut obrim la venda un mes anterior, el pack aquest de l'abonament de set espectacles als 50... No
és factible.
No és factible. I llavors, nosaltres què volem? Volem que el nostre públic estigui amb nosaltres, volem fidelitzar-ho, volem premiar-lo, i per tant el que diem aquí, doncs mira, si ens ves els dos espectacles, et farem un 50, que és un preu, doncs mira, si valen 20 euros, doncs us sortirà per 10 euros.
Regalat. Més propostes. El diumenge 14 de març, Teatro del Barrio, que diria que ja han vingut.
Sí, Teatro del Barrio els hem tingut altres vegades, sí. Sí, sí. Celebraré mi muerte. És un espectacle que ha dirigit en l'Alberto San Juan i el Víctor Morilla, que és sobre el tema de si tenim dret a decidir sobre la nostra mort, no? A més, és un tema vigent, actual. Fa poquet, recordo que quan just el programàvem, que encara no havíem anunciat, s'aprovava la llei de l'eutanàsia, i pensem que és un tema que cal tractar, i nosaltres pensem que tant en la música com al teatre hi ha d'haver aquest component crític, no?, i de reflexió personal. I de fet apostem per també aquest tipus de propostes. En Celebrarem o Muerte seria aquesta, no?
No defugiu la mort, perquè a banda d'aquesta proposta, aquest cap de setmana tenim les instruccions per enterrar el pare de la Flyhard.
Sí, sí. Que
diferents punts de vista.
Sí, sí, no. I aquí en instruccions, doncs, tractes sobre el tema no només de la mort, sinó què passa quan això...
El cost que representa morir-se.
El cost que representa morir-se. Doncs és tots aquests temes crítics, que en el cas d'instruccions està tractat, doncs, d'una manera... còmica, o és més còmica, no? I sí, sí, el que intentem és això, que la gent també tingui dotada d'aquest esperit crític i que la gent, quan vagi al teatre o quan estigui a la música, pugui també pensar sobre tot això, no?
Aquest març és molt intens, el 26 de març és un divendres i a Cal Bolet, Winnipeg, de Laura Martel.
Memòria històrica, aquí estem el mateix, eh? Tot el tema de l'esperit crític. A més, aquí comptem amb una companyia molt jove, que estarà aquí amb nosaltres. Per tant, intentem esperit crític, companyies que també comencen, o que encara que no comencin, són companyies joves. L'altre dia teníem, la Producció Nacional de Circ, no? amb tota una companyia de gent molt jove, i amb Winnipeg tindrem també això. Tema de feixisme, recuperem Pablo Neruda, interessant.
I acabem aquest mes de març, no la temporada, que arriba fins al juny, el diumenge 28 de març, amb Buós, que sí que heu posat ja entrades a la venda, excepcionalment, tot i que falta més d'un mes.
Sí, Buós, ja sabeu que han fet una campanya de la seva gira, que és enorme, és una gira enorme, i van fer aquesta excepció de posar-les a la venda just quan havíem de fer la gala de presentació. En principi ja sabeu que per les temporades, quan comencem temporada, fem una gala de presentació i teníem prevista fer-la també el 13 o 14 de gener. Hi havia prevista la gala de presentació i amb vos havíem pactat de justament posar les entrades a la venda el dia després. Bueno, era una de les coses que ens demanaven i vam pensar que era interessant també per donar opció a això, que altra gent que vulguin anar a veure Buós sàpiga que ho portarem a Vilafranca. La gala aquesta, doncs, evidentment, pels temes de restriccions i de tot el tema del Covid, doncs no la vam poder fer.
No és un concert qualsevol, el muntatge que porten Buós, sinó que és especial, és una obra musical, compta amb la col·laboració d'Albert Pla.
Sí, sí, l'ha dirigit en l'Albert Pla. El que fan és, clar, Buós, què ha passat? Doncs que és un grup que, evidentment, els concerts que feien per masses i tal, doncs no els poden fer. Llavors s'han reinventat, evidentment, com tothom que vol tirar endavant, no? Es reinventen, i què fan? Doncs fan uns concerts, uns espectacles adaptats per a aquesta situació. I comptant, evidentment, amb la col·laboració de l'Albert Pla, però sentirem els temes de Buós. O sigui, no és un espectacle que diguis, hòstia, no, serà un concert, tot i que vestit per teatres, per auditoris, per espais tancats, per dirigits a menys quantitat de públic, i amb la mà aquesta que té l'Albert Pla, no? Que jo diria que és un geni, tant com a músic com a creador, no? També.
Anabel, ho deixem aquí perquè les següents propostes ja les presentarem. Ens queda abril, maig i juny. Recordem que obriu la venda d'entrada sempre un mes abans.
Un mes abans.
I es pot fer tant online com a guixet a Cal Bolet?
Sí, sí. De fet, nosaltres recomanem sempre que la venda, que la compra es faci online, però els dijous de 6 a 8 de la tarda tenim oberta els dies no festius la taquilla de Cal Bolet per qualsevol persona que vulgui fer la compra, amb l'excepció dels abonaments, que els abonaments només els venem per internet. Això és una mesura també que vam prendre per potenciar la venda online i que hi hagi menys presencial, diguem-ne. Sí, un mes abans, excepte Buós. Hi haurà algun moment que, si coincideix amb els packs aquests del 8 de març, doncs segurament es farà una miqueta abans perquè puguis comprar el pack, perquè si la Lídia Pujol s'ha de fer dos dies, doncs ho avançarem els dos dies perquè es pugui comprar l'abonament aquest especial.
I heu establert sinergies també amb entitats de la vila, per exemple, acollireu Jazz Club Vilafranca mentre no pugui tornar a l'auditori de Vinzeum.
El que hem fet és comptar amb la complicitat de Jazz Club Vilafranca per programar alguns dels concerts que fem amb la nostra programació. Sí, Jazz Club Vilafranca té la seva pròpia programació, però hi ha un parell de concerts, sobretot un d'ells, que és el Colina Miralta Sant Beat, CMS 15 anys trio, que és un concert que fem, diguem-ne, que fem en col·laboració amb en Jazz Club Vilafranca. Però ells, de moment, tenen la seva programació. Veurem si ben aviat ja poden tornar a l'Auditori de Vinceum i, si no, veurem a veure on poden fer els
tenen
concerts.
Tenen recursos, no?
Això mateix.
El Casal, l'Escola de Música, no, Cal Bolet, l'Auditori...
Sempre que puguem estem oberts a poder-ho fer. El que passa que de vegades les circumstàncies fan que aquell dia o hi hagi activitat o no es pugui fer pel que sigui, no? Sí, amb Jazz Club Vilafranca, bueno, això ja ho parlarem a la propera, no? Amb Vinceum pel tema de l'ajorn, per exemple. De fet, el nostre objectiu sempre és que hi hagin col·laboracions i que hi hagin complicitats. Nosaltres no podem treballar o fer això sols. El més important és comptar amb la col·laboració de tots i que així entre tots anem nodrint de cultura a Vilafranca.
Annabel Rodríguez, gràcies per aquest tastet, per aquesta presentació d'aquesta temporada 2021. Si et sembla, acabem amb la força dels Búhos.
I tant.
Que seran a Vilafranca el proper 28 de març. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Bateguen els camins, de cop ens en sortim. Ja tornem a estar abraçats, ens mirem il·lusionats i ho celebrem plegats. Tant ho hem desitjat que sembla ahir i fa tants anys. La felicitat és compartir la llibertat. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Tantes nits ho hem somiat, tants matins sortint aviat, el karma ha arribat. Com un riu buscant el mar, un vaixell seguint el far, tants dies tornant tard.
Tant ho hem desitjat, que sembla ahir i fa tants anys. La felicitat és compartir la llibertat.
Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Aquest trosset de vida junts defensarem tot el que estimem per donar sentit a tot el que fem.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a l'actualitat, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Unió de Pagesos demana al Ministeri d'Agricultura que respecti les recomanacions de la DEOCAVA sobre la limitació de plantacions. El sindicat demana al Ministeri d'Agricultura que respecti les valoracions i les decisions que prenguin les denominacions d'origen a través dels seus consells reguladors després de conèixer la sentència del Tribunal Suprem del 16 de desembre de 2020 en referència a la modificació del Reial Decret que regula el potencial vitícola a l'Estat espanyol i que pot afectar a la denominació d'origen cava. El sindicat defensa que són les denominacions d'origen les que disposen dels inputs i de la millor informació sobre els seus estocs, la previsió de demanda i la previsió de producció i de potencial productiu. Per tant, són les entitats que poden valorar millor la necessitat de limitar les noves plantacions o replantacions en el seu àmbit geogràfic. Els nous equipaments i espais públics injectaran vida al nucli antic de Calafell. Els nous equipaments i espais públics que s'estan acabant de construir injectaran nova vida al nucli antic de Calafell. Tant la sala polivalent com la plaça Manuel González, al sector oest del castell, es troben en la recta final de les seves obres. Quan ja estiguin disponibles, atrauran usuaris que ajudaran a revitalitzar la zona i a trencar dinàmiques de desertització i decadència. En una visita que l'Ajuntament ha fet a les obres, s'ha informat que la plaça Manuel González està pendent només dels últims acabats. De la seva banda, a la sala polivalent li queden aproximadament uns 2 mesos d'obres. Recordem que la sala podrà tenir diversos usos. Està pensat per l'esport, però també admet moltes altres possibilitats. Però només pel que fa a l'activitat de gimnàstica hi haurà 200 persones fent servir aquest equipament. A la plaça s'hi han invertit prop de 195.000 euros finançat al 50% entre l'Ajuntament i la Generalitat mitjançant el pla de barris del nucli històric. El projecte de la sala polivalent té un cost de més d'un milió d'euros assumit íntegrament per l'Ajuntament. Llum verda a un aparcament d'autocaravanes a Castellví de la Marca. Per unanimitat, el ple de l'Ajuntament de Castellví de la Marca acordava la setmana passada l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic a les Casetes. Segons exposa el govern municipal, el propòsit del canvi urbanístic és el de regular els usos d'una nau agrícola per tal de poder-hi desenvolupar activitats que sí estan permeses en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. En concret, amb el canvi d'ús en aquesta nau agrícola s'hi podrà establir un aparcament d'autocaravanes. En el ple també es va donar compte del període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre del 2020, que se situa en 15 dies, la meitat que permet la llei, i es va procedir a fer el sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer. Kylie Minogue tria un cava del Penedès per la seva col·lecció de vins d'autor. Vilarnau és el celler que ha escollit l'actriu i cantant Kylie Minogue per fer el seu escumós, l'últim vi de la seva col·lecció. El celler de Sant Sadurní es mostra molt il·lusionat per la decisió de l'australiana que ha confiat en ells per fer el seu primer cava. Els altres són un provençal rosat i un chardonnay que ha estat guardonat en diversos certàmens. El cupatge serà el tradicional del Penedès, de macabeu, xarel·lo i parellada, és ecològic i apte per a vegans i de moment només es ven a Anglaterra. No és l'única artista internacional que ha triat el Penedès per fer els seus vins. Cameron Díaz ha triat Can Ràfols dels Caus pel seu vi blanc i Reventós i Blanc pel seu escumós. En aquest sentit, l'enòleg i gerent del celler Vilarnau, Damià Deas, anima les celebrities a elaborar vi o a convertir-se en ambaixadors del vi i del cava.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquests últims mesos es llegeix molt més, es llegeix moltíssim, ho certifiquen llibreries i biblioteques, però les nostres lectores són àvides lectores i sempre han llegit molt, potser ara també una mica més. Són la Pilar Ortuño i la Dolors Bosch, que ens acompanyen un cop al mes a la tertúlia literària. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Pilar, llegeixes més que abans?
Jo sempre he llegit molt, però potser ara sí que tinc més temps i llegeixo més que abans, més, sí, sí.
I tu, Dolors, has canviat hàbits?
Jo diria que llegeixo d'una manera diferent, però més o menys el mateix. Jo també llegia molt i continuo llegint molt. O sigui, jo crec que no llegeixo més, no. Jo crec que llegeixo igual que abans, sí.
De tota manera, sou bones lectores, us agrada la lectura, sou l'excepció que trenca la regla, perquè ara com que estem tan i tan restringits i tan confinats, hi ha molta gent que ha descobert el plaer de la lectura.
Sí. O sigui, amb això està molt bé, perquè hi ha moltíssima gent que jo penso que, inclús penso que hi havia gent que no llegia perquè no tenia temps. I ara, diguem-ne, per les circumstàncies, doncs estan més a casa i tenen, i s'han d'ocupar, perquè pots estar, vull dir, mirant la televisió o mirant el cel, però no tot el dia, perquè llavors, vull dir, vaja, potser sí que hi ha algú que pot fer-ho, però en general has de fer coses. I aleshores una manera de, i a més és distracció, perquè a més entres en un món diferent del teu, pots imaginar, pots saber, pots pensar, et motiva a pensar. O sigui, jo penso que a veure, la lectura, jo crec que en el moment que es troba l'adequada, tothom té les seves lectures adequades i que li puguin, o sigui, tothom té les seves maneres. Una persona llegeix per distreure's i l'altra, doncs, per, no sé, doncs per saber o per pensar o que li produeix. O sigui, hi ha persones que llegeixen un llibre perquè els agraden les històries que els expliquen i en altres, doncs, bueno, coneixement o interès per una persona important dintre del món de que sigui, de la ciència, de la medicina, gent, personatges històrics, el que sigui. O sigui, cadascú jo penso que té el seu tipus de lectura. I, bueno, i ara en aquest moment concret, que estem parlant de la novel·la que s'ha llegit aquest mes en la tertúlia de la Biblioteca de Vilafranca, doncs ha sigut un llibre curt i intens. En general, segons em diuen, a la tertúlia els hi va agradar el llibre, menys alguna persona que la va trobar poc. Jo penso que és una novel·la que és tan contundent, tan concreta, tan justa, o sigui, no hi ha ni una paraula que s'obri, o sigui, tu comences a obrir el llibre i et posaries a apuntar perquè a cada línia hi ha idees.
Deixa'm que digui quina és la novel·la, La sí? Nit de les criatures, de la Premi Nobel Toni Morrison.
Exacte.
Paraules sí. Majors, eh? Paraules quan agafes majors. Una autora sí. Que és Premi Nobel, sí. Suposo que ho entomes d'una altra manera.
Bé, sí, i no passa res si et llegeixes una novel·la d'un Premi Nobel, el que sigui, i no t'agrada o no t'interessa. No passa res. O sigui, no té res a veure amb que sigui bona o dolenta. En un moment determinat hi ha coses que t'arriben i no t'arriben. Jo en aquest cas concret, és un llibre que me'l vaig llegir una vegada i ara, vull dir, fa cap de setmana, i el dilluns vaig tornar-lo a agafar i l'he tornat a llegir. O sigui, me l'he llegit tot d'una tirada. O sigui, me'l vaig tornar a llegir, o sigui, me l'he llegit dues vegades.
Són 200 pàgines, no?
200 sí. Pàgines.
Passen ràpid?
Sí.
La gent va dir això, que el trobava massa curt. La tertúlia es va comentar que era massa curt, que els hi quedaven els personatges molt reduïts, que els hi faltava informació, que al final et quedes amb el regust de que no està tot explicat.
És que no vol explicar-ho.
Exacte, vull dir, és un llibre que n'hi ha molts personatges i cadascú té una història. La Dolors l'altre dia comentàvem, es pot ser un llibre de cada personatge, perquè tots tenen la seva història. I, no sé, la majoria, ja, com ha dit la Dolors, els hi va encantar, vull dir, és un llibre que diu que és molt potent, inclús els que en tenen més ja, diguéssim, de fons, diu que és un llibre molt ben escrit, que els hi va agradar més la part, perquè tot va per capítols, la majoria van per capítols i per noms parlats en primera persona.
Ah, és que l'estructura és molt, molt, molt maca.
La gent diu que la primera persona està, bueno, molt més que l'altra pues, es dilueix una mica més, els personatges, és una mica més nebulós, però el primer personatge diu que té una fortalesa...
O sigui, quan es parla en primera persona, el personatge parla d'ell mateix. En canvi, quan és en tercera persona, que és un narrador omniscient, que ho sap tot, representa que ho sap tot, explica situacions, no explica personatges. I per això queda més diluït i perd força, bueno, perquè A veure, la narració en primera persona té molta força, sí, quan està bé.
Que no han comentat és exactament el llibre de què es tracta. Vull dir, la
sí,
protagonista...
és no 500, és de la trama.
No, no, la protagonista és la Lola Ann, Braida Coel, que és una nena que neix d'uns pares que ja, o sigui, perquè ells ja s'han relacionat amb parelles blanques, doncs els pares ja són blancs, pràcticament, poden passar perfectament amb la societat blanca. I aquesta nena neix negra com el carbó. O sigui, primer el pare pensa que no és ni seu, no? Vull dir, ja deixa la mare, i la mare la rebutja totalment. Vull dir, aquesta nena no pot ser, a més l'ha d'acostumar, perquè és negra, estan vivint en una societat negra, i per tant l'ha de fer patir. O sigui, la mare la fa patir, tot i que el seu nom, el nom de la mare és Sweetness, dolcesa, no? Dolçura. I vull dir, li fa patir aquesta nena perquè... O sigui, la nena
la prepara per la vida.
Exacte, la nena ho passa molt malament, però la mare diu que com es trobarà tantes coses dolentes, doncs ella l'ha de tractar molt malament perquè després no es trobi que la vida és fàcil, no? O sigui, coses que impacten, que m'han comentat també, és que la nena, per exemple, la seva mare no l'acaricia mai. Diu, hasta desitjava que em donés un bolet només per sentir el contacte amb la mare, perquè ni donar la mà ni res. Vull dir, aquesta és la protagonista principal. Després n'hi ha molts personatges, o sigui, n'hi ha una professora... Bueno, ho explico jo una mica, Dolors?
Sí, explica.
Hi ha una professora, quan ella és petita, que l'acusen els pares d'abusos amb els nens, i aquesta és la nena de la classe que més destaca, i l'acusa. O sigui, llavors tot el barri, la mare està orgullosa perquè ha anat allà al judici, ha donat la cara, i això, la nena l'acusa, perquè no és cert, vull dir, aquesta dona és innocent, però la mare ja amb això, ella ho fa per tenir l'amor de la mare, perquè quan surten del judici ja la mare l'agafa de la mà i la tracta d'una altra manera. Vull dir, això és el principi, després ja comencen tots els altres personatges. Aquesta noia que acusen se'n va 15 anys a la presó, i ella té, tot i que tenia 7 anys, té aquest remordiment continu del que ha fet amb aquesta dona. Dolors, continua tu una mica.
No, a veure, saps què passa? Que en realitat, o sigui... hi ha un punt que jo crec que és important dintre del que és la sinopsi del llibre, del que explica, que la Lola Ann, en un moment determinat, estan vivint en una casa on hi ha diguem-ne, l'home,
el
propietari. I ella, en un moment determinat, mira per la finestra i veu com abusa d'un nen. Llavors, això li queda tan marcat que en el moment que ella va al judici i la marca amb ella... tens, o sigui, la sensació que aquella nena el que marca és un fet i no una persona. O sigui, potser és buscar-li i donar-li molta volta al tema, però jo penso que hi ha una part, diguem-ne, de que és un fet que ha vist i que li ha quedat, i llavors, com que tothom diu que aquella dona ho ha fet, ella també diu que sí, però perquè sap de què parla. O sigui, sap a què acusa una cosa, però a més, lo bo, entre cometes, el curiós és que el nen que abusa no és negre, és blanc. O sigui, fa unes diferències, i després, per exemple, la mare, hi ha una part de la mare que tracta, o sigui, que hi ha un moment que la vol ofegar i tot, la nena quan neix, però és que quan explica hi ha un fet molt, molt curt, hi ha res, són tres línies, que diu, l'àvia no contesta les cartes, o sigui, l'àvia de la nena no contesta les cartes de les seves filles, o sigui, la mare de la Lulian, no li contesta perquè és tan blanca, o sigui, hi ha tons de negres, representa que l'àvia és quasi blanca i que passa per blanca. Vale? Aleshores, clar, o sigui, ella ja, o sigui, la mare ja ha estat repudiada per la seva mare, és com una cadena.
O sigui, el negre rebutja el blanc i el blanc rebutja el negre.
No, però és que dintre del negre, sí, entre ells també es rebutgen.
Sí.
O sigui, perquè hi ha diguem-ne, diversos tons de negre. Llavors, el negre que pot passar per blanc rebutja la part de la família que és més fosca i que diguem-ne, perquè ella comenta, diu, no, és que la meva àvia podia entrar en una botiga per la porta de davant i es podien provar sabates per la porta de davant. No havia d'anar per la porta de darrere, com els negres.
En quina època situa la història?
Jo crec que, aproximadament, crec que a començament del segle XX, aproximadament. Però és que no ho
deia. Jo diria una mica més tard, perquè ella es fa operacions de cirurgia estètica.
No, estic parlant de l'àvia.
Ah, de l'àvia, però el llibre en si és ja una edat avançada perquè ella té un accident de cotxe.
Sí.
Perquè és que la dona aquesta, la que acusa, ella s'hi sent culpable, quan surt de la presó la va veure i li porta diners perquè ha anat estalviant, perquè s'hi sent culpable li vol donar d'alguna manera, li dona un passatges valorats en $3,000 i $5,000 en efectiu, i a més li porta una bossa amb Louis Vuitton, perquè aquesta noia després es fa famosa, vull dir, treballa en una empresa de cosmètica i ella és la dissenyadora, crea perfums i té una fama. I bueno, s'ha fet diners i li porta una bossa de Louis Vuitton amb tot d'articles de cosmètica. I clar, aquella dona quan va i li diu que va ser la nena, que va ser ella qui la va acusar, bueno, li dona una pallissa que la deixa per anar a la cirurgia estètica, vull dir que la destrossa, no? Que també es vol personatge d'aquesta noia perquè diu que després de donar-li la pallissa ella s'hi sent ja com alliberada, que ha patit 15 anys però que almenys s'ha tret el que portava dintre, no? I ella s'hi sent també com alliberada perquè ha rebut el que es mereixia per haver-la posat. Tot i que tenia 7 anys, ella també s'hi sent bé, però queda destrossada, té una amiga, l'ajuda i es fa tot això, totes aquestes operacions per tornar a ser com ella.
Però jo penso que el personatge precisament el fa que professionalment sigui, diguem-ne, hagi triomfat, i tingui una bona situació econòmica, perquè a més ens parla de que va amb un cotxe que té un Jaguar, o sigui, no té qualsevol cosa, o sigui, va amb un Jaguar. Llavors, clar, o sigui, diferencia el que és la part, o sigui, penso que parla dels sentiments només, però no és una novel·la sentimental, que per això potser a vegades la trobem dura, la trobem justa. Jo en tinc prou amb això, o sigui, jo no necessito que els personatges que m'expliquin més coses dels personatges, perquè els personatges pots inventar el que vulguis. O sigui, jo penso que diu lo suficient de cada personatge per saber més o menys, o sigui, el que són. O sigui, els detalls no els necessito. Però clar, això és una manera de veure la literatura que jo tinc i que probablement...
És que en poc profunditza amb el personatge, perquè és que aquí surten més personatges. Després ella coneix amb un noi que es diu Booker, que en si seria com llibreter, no? Booker seria... Sí. La traducció seria llibreter. I és un noi que també ha patit. Ell és negre, és el segon.
No, no és negre.
Sí que és negre, el Booker és negre. Si ho mires la família, sí, són negres.
Negre, negre.
Negre, negre, sí.
Fosc, vaja.
Sí, tu mires, ho van comentar a la tertúlia. I jo també al principi vaig dubtar, però després dic que ho diu, que la família és negra. I és una família que té fills i a més els hi posa Adam, Booker, van per ordre alfabètic. I aquest coneix el Booker i, bueno, es fan amants, però el Booker també té tot una història al darrere. O sigui, el seu germà gran el van segrestar i el van violar. El van trobar al cap d'uns anys que havia estat violat i assassinat. O sigui, i tot això el noi no ho supera perquè era el seu germà gran, el seu admirat, vull dir, porta molt malament. Tot i que és un noi molt intel·ligent, troca la trompeta molt bé,
per fa això, estudis, per això és una no supera, persona... Perquè és molt intel·ligent.
Molt intel·ligent. A més, també n'hi ha un personatge que és una tieta i això, que li diu has de portar el teu germà. I vull dir, ell està obsessionat amb el seu germà. Llavors, estan junts, més o menys han trobat l'estabilitat, ella i aquest noi, però quan ella li diu que va a portar aquests diners, li explica realment el que va passar, que és la primera vegada que ho explica amb algú, i li diu que va compensar una mica aquella, ell no s'ho creu que fos innocent. Llavors pensa, com puc estar amb una persona... No, perquè ara vol ajudar una persona que va violar amb uns nens, jo entenc.
Perquè ella només li explica que va a ajudar aquella dona que ha estat... Però no li diu que sí, no ha estat...
Jo crec que sí que li explica que no, perquè diu que és la primera vegada que ella li surt això. És la primera
però
vegada
només li
algú.
Explica el fet de voler-la ajudar. Però, no, perquè si no, no té sentit que ell diu no, una dona com tu no la vull, o sigui, hi ha un moment que ell, al començament de tot, li diu...
No ets una dona per mi.
No ets una dona per mi, no ets la dona que jo vull. Sí. No ets la dona que jo vull. Després, quan es troben al final de tot, ella li explica que va mentir, i aleshores ell ho entén.
Sí, això és cert, és cert.
Però llavors és impossible, és cert, o sigui, cert, li explica una
part. Li explica
part,
que va ajudar, però no per què.
No és que ella no entén que pugui ajudar amb una persona que ha abusat d'un nen, que el seu germà es va morir perquè el van abusar d'ell. Sí. Llavors, i ell diu, no vull aquesta dona. Sí. Però perquè és clar, o sigui, aquests dos personatges es troben, però tots dos són com rebutjats. O sigui, són dos personatges. A mi hi ha una cosa de la família del Booker que m'agrada molt, que trobo que és interessantíssima. Diu que són una família que són com molt que passen de la tecnologia, passen de la televisió, que cada setmana el dissabte es reuneixen tots els fills amb els pares i els pares els hi fan dues preguntes als fills, que jo trobo que són dos preguntes que són una passada. Una, els hi pregunto a veure si ho trobo, perquè és que ho tinc, eh?
Segur que ho tinc. Què has après avui, no?
Què has après avui? Exacte. Què has après avui? I després...
De què t'ha servit, no?
De què t'ha servit? Uh-huh. I després, quin problema has tingut? Uh-huh. Llavors, tots contesten. I clar, les preguntes aquestes són maneres, diu, què has après avui? Exacte. Que sigui veritat. Això, a veure, ho he trobat. Que sigui veritat. I com ho has après? I quin problema tens? O quins problemes tens? I clar, a mesura que es van fent grans, els problemes canvien. Vale? O sigui, penso que és, ho trobo com molt interessant que en un moment determinat hi hagi una família que sigui capaç que en una setmana, vull dir, que els nens petits, doncs, bueno, que m'ha pagat aquest nen, però és clar, a mesura que es van fent grans els problemes es canvien. I ell arriba un moment que diu, s'ho pregunta, ja quan no està amb la família, perquè en un moment determinat la família el fa fora, el pare el fa fora de casa,
bueno, perquè
ell... perquè no està d'acord amb la manera que porta la mort del germà.
Bueno, perquè vol crear una fundació per recordar el germà i els pares li diuen que no cal, vull dir que això ja ha passat i que els altres germans més petits que pràcticament no el van conèixer tenen dret a viure una vida, no han de viure contínuament amb aquest pes a sobre. I ell no ho entén ni es va i el pare li diu pues, que si ha de continuar així, que se'n vagi i que els deixi viure tranquils.
El gran tema de la nit de les criatures és el maltractament infantil.
La fragilitat de la infància.
Sí. És que el títol en anglès és això...
Sí, és la fragilitat de la infància. Sí, els traumes, els abusos, les mentides... Sí. O sigui, la que no hi ha... O sigui, diferents... Que hi ha un moment que són... Que per por, per agradar, per aconseguir que els estimin, poden dir el que sigui. I que això, doncs clar... que si no se supera, si no es tracta, doncs arriba un moment que se't menja. O sigui... Clar, és una manera, o sigui, ells en el moment, els dos personatges, quan es troben realment, però a part d'això, ens hem deixat una part que jo trobo deliciosa, que és quan ella té l'accident, la troba una nena, i la nena es diu Rain. O sigui, la nena és una nena que diu, m'han trobat sota la pluja. O sigui, és una nena maltractada també per la seva mare i que la fa fora de casa perquè la mare l'utilitza...
Bueno, no la fa fora, s'escapa. Bueno, s'escapa i és quan la troben sota la pluja,
exacte.
No?
Ella, o sigui, s'escapa i viu durant molt de temps al carrer, sí. Fins que una parella, que també són una mena de hippies, la troben i inicialment doncs, la cullen, o sigui, perquè plou molt i està molt mullada. I la nena és l'únic lloc que es troba bé i es fa molt amiga perquè quan la veu que ha tingut un accident va a buscar-los i la cuiden. I amb ella li costa, a la protagonista, li costa entendre que no li demanin res a canvi, que l'ajudin i no li demanin res a canvi perquè ella està acostumada que sempre hi ha alguna cosa. O sigui, que hi ha d'haver-hi una compensació, que si t'ajuden has de donar alguna cosa a canvi. I allà veu que no. Que no té cap necessitat i no s'expandeix massa amb el que s'explica, no s'explica no. Perquè és un llibre que és molt auster, o sigui, que no dona explicacions de les coses, tu les has d'entendre, perquè per la manera que evolucionen les coses et dones compte de que allò funciona perfectament, eh? I que la nena està, bueno, s'enamora de la perquè representa que la nostra protagonista és una dona que va sempre vestida de blanc, que té un gran èxit, perquè és guapíssima, o sigui,
és glamurosa.
Sí, o sigui que clar, vull dir, el contrast del personatge és un personatge que sentimentalment està destruïda i que en el moment que s'ha repenjat amb la seva parella perquè ha sigut amb l'únic que ha pogut parlar una mica, la deixa, ella ha de saber per què la deixa.
Però llavors, clar, la
el persegueix
la relació
per saber que té per què l'ha deixat.
La relació que té amb ell, vull dir que es va comentar també a la tertúlia, és un egoisme, o sigui, ella la considera una persona molt egoista, o sigui, que ha tingut que ser-ho per sobreviure, perquè amb aquest company ella no té ni idea de qui és, el Malbúquer, estan junts, ella sí que li explica coses, però ella no en té ni idea ni que tocava la trompeta, ni que tenia una família, el del seu germà, o sigui, no li ha preguntat mai, ella vivia perquè pensava, he trobat algú que em fa sentir
però,
bé, no?
Sí, perquè a més, a mi el que trobo és que a més ella és una dona que en aquest aspecte no la preocupa on va, ni el que fa quan no està amb ella. Que això, per una altra banda, és com molt... jo diria que és molt, com diria, que té molta confiança, perquè si no, vull dir, quan no tens confiança en una persona vols controlar-la, i ella no té cap interès en controlar-la. O sigui, la part positiva d'això, si us no li interessa la seva vida, bueno, no li pregunta, però ell tampoc li explica.
No.
O sigui, que vull dir, que em refereixo que ella amb això és com molt oberta i com molt de confiança, perquè si no, tu vols saber què fa una persona quan no està amb tu. Perquè quan tu estimes una persona, la vols mínimament saber, o sigui, el seu entorn. I ella no se'n preocupa.
Però, bueno, es preocupa quan ell se'n va, llavors se n'adona, no? Llavors és quan el busca. I quan té l'accident i troba aquesta nena i veu aquesta... O sigui, que l'ajuden sense demanar res a canvi, allà a la tertúlia també es va comentar això, que és quan ella se n'adona que ha de ser més generosa, no? De que la gent ho fa. I llavors el va buscar i és quan canvia. A més, troben a la tieta... quan el troba, i aquesta generositat que té amb la tieta, que la coneix i ja l'estima com si l'hagués conegut tota la vida, que també és un altre passatge del llibre.
O sigui, en el moment que ell la deixa, vol una explicació. Uh-huh. O sigui, fins a aquell moment no necessitava explicacions. En el moment que ell li diu no ets la dona que vull, ella diu no, això m'ho ha d'explicar. Clar, perquè ella li contesta, que això també és boníssim, perquè li diu no ets la dona que vull, i ella contesta jo tampoc. O sigui, ella tampoc és la dona que vol. O sigui, ens quedem sempre amb el primer, i no. O sigui, ella, la seva resposta, diu, no, jo haig de saber per què passa. Vull dir, per què m'ha deixat, perquè sense explicacions vull saber l'explicació. Llavors, ella surt del seu món de confort, perquè, clar, ella ara està en un món de confort. Té una bona vida, té una bona feina, o sigui, per anar a un lloc desconegut.
Colpidora, no? Només 200 pàgines, sí, però sí. No et deixa indiferent.
Sí. No, en absolut, en absolut. No. O sigui, a mi m'ha encantat. I llegiré més coses d'ella, que realment haig de reconèixer que no havia llegit res de la Toni Morrison, no la coneixia. Era una de les persones que tenia en la meva ratlla, en la meva llista
de
llibres, però no m'ha arribat encara, perquè sempre se'm posen coses al davant que no em deixen.
Avui hem estat comentant La nit de les criatures, de Toni Morrison, Premi Nobel de Literatura, novel·la escrita després de guanyar el guardó, novel·la colpidora de qualitat, com ens han explicat la Dolors i la Pilar. Gràcies per venir a posar en comú aquesta novel·la. Ara seguiu llegint i d'aquí un mes tornem a fer tertúlia.
Molt bé.
Que vagi bé.
Perfecte.
Bon dia, gràcies. Bon dia.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.